If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Leonard Cohen, amb la seva veu pràcticament moribunda, que mos diu que de vegades ho volem molt fosc. Escolteu això, mireu, escolteu aquesta història de la que us parlarem ara. Ella diu: he sigut policia durant 15 anys en diferents unitats d'intervenció nocturna, però probablement has arribat fins aquí buscant la meva història, la història de l'assetjament brutal que vaig patir per part de dos policies que eren companys de treball. Uns policies que estaven pròxims a una xarxa de corrupció i que van tractar de posar-me a la presó, duent a terme un muntatge policial i acusant-me d'un delicte gravíssim per atapar-me la boca. Vaig denunciar el meu assetjament i les corrupteles de molts que utilitzaven la policia pels seus fins personals. Finalment, la justícia va tancar a presó els meus assetjadors, reconeixent que van tractar de tancar-me amb mentides i argúcies. Qui explica això és na Sònia Vives. Ella va estudiar Pedagogia i Educació Social a la UNED i un màster en Ciències Forenses i Dret Sanitari. El 90 es va incorporar a la policia local de Palma, fent realitat el seu somni, i va crear la unitat de delictes d'odi de la policia i va liderar projectes de protecció dels drets de les minories socials. Va atendre a dones víctimes de violència masclista i va treballar com a formadora en drets humans a Colòmbia durant el desarmament de la guerrilla i el dominat procés de pau colombian. Arran d'aquest assetjament policial que us hem explicat, va abandonar el seu ofici. Des de 2019 és regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI a l'Ajuntament de Palma. Molt bon dia, Sònia.
Hola, què tal? Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí a Ràdio Illa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Expliques en aquest llibre d'editorial La Península, Cuando vinieron a por mí, història d'una vocació arrebatada, que el teu somni era ser policia. D'on sorgeix aquest somni?
Bueno, en el llibre ho explic, no? Que des de molt petita jo ja volia ser policia i que va ser doncs la meva il·lusió de sempre, i ho vaig aconseguir l'any 2003, que vaig entrar a formar part de la policia local de Palma.
Uh-huh. Però tu, en canvi, havies estudiat pedagogia i educació social, no? O sigui, eres un perfil, diríem, una mica sui generis dins la policia, no?
Sí, bueno, hi ha una tendència a pensar que les carreres per entrar-hi a la policia són criminologia, que després normalment no serveix de res, o advocat, no? Dret. Bueno. I bueno, jo crec que les carreres d'ajuda, com la sociologia, la pedagogia, o en el meu cas també l'educació social, doncs són molt més necessàries per a aquesta funció, i més de policia local, no?
Mm-hmm. Bueno, de fet, per entrar a la policia, cada cop, i això ha sigut notícia, els requisits són menors a nivell de formació, no?
Bueno, jo crec que hem de canviar moltes coses, i entre una de les coses que hem de canviar a la policia també està l'accés i els requisits.
Mm-hmm. Molt bé, tu entres a la policia el 2003 a Palma, i què trobes? Quan es comença, diríem, a desmoronar el teu somni?
Bueno, jo vaig entrar a la policia i venia de l'acadèmia, i hi havia moltes situacions que no acabava d'entendre què era el que estava passant, i després, amb el temps, doncs vaig acabar denunciant una trama de corrupció policial que ha posat a la presó a més de 40 policies d'una plantilla com la de Palma, i que ha imputat a més de 100 policies també, no? Una trama doncs on hi ha coses tan greus com possibles maltractament a dones, prostitució, trata de blanques, és a dir, inclús també doncs temes de drogues, no? I me vaig convertir doncs una miqueta en l'objecte també, o l'objectiu d'uns policies que m'assetjaven perquè volien que jo me n'anés de la unitat on jo estava, i vaig patir moltíssim per aquesta situació, per això he volgut explicar també la meva història, no? Perquè varen arribar al punt de posar-me una denúncia falsa i fer tot un muntatge policial per a tancar-me a la presó, i per sort la justícia se'n va adonar que el que estaven fent era un muntatge contra jo i es va ficar a presó amb ells, no? Però ho vaig passar molt malament i jo des d'aquell moment penso que potser tenint policies com aquestes persones, no? que fan deshonor en el cos, potser hi ha gent que li ha passat com jo i no ha tingut tanta sort i han acabat a presó sent innocents. Aquesta reflexió m'ha dut també a escriure el llibre i m'ha dut també a mirar d'obrir les portes de la policia perquè la gent sàpiga que hi ha molt a fer a de dins per canviar-la.
Mm-hmm. Però llavors, diríem que el teu primer cas dins la policia és la pròpia policia, pràcticament?
En què sentit?
No, dic que... O sigui, tu entres i només entrar t'hi fixes que hi ha algú que no rutlla o hi ha un temps en el que tu doncs, estàs doncs, investigant altres coses, tal, o de seguida el teu principal focus d'atenció i la teva dèria passa a ser la pròpia unitat policial?
Bueno, començo a veure coses que no funcionaven massa bé, perquè, per exemple, la policia local de Palma no té competències per intervenir amb drogues, és una competència de la Policia Nacional. I nosaltres sí que fèiem intervencions de substàncies en locals. Uh-huh. I de manera sorprenent, cada vegada que entraven, sortíem amb moltes substàncies. Vull dir, yeah. Hi havia com una espècie de, jo crec, no?, de grup d'informació que estava fent feina o de manera opaca, perquè lògicament això no era la nostra feina. Després, jo en el llibre també explico com ja va haver-hi situacions on deien que la droga incautada després s'havia convertit en sal, no? Anècdotes que posaven de relleu...
Què vol dir que la droga incautada s'havia convertit en sal?
Que era que es va intervenir droga, i en el llibre ho explico, i després, quan la van analitzar, no era droga, era sal. Ja. Vale, això ha sortit publicat també, etcètera, etcètera. Un munt de situacions que totes juntes donaven molt mala espina. A més, hi havia companys, no?, que tenien un nivell de vida que estava per sobre de les possibilitats d'un policia que té una nòmina, no? I tot això va fer que després, al cap del temps, doncs, vagi a declarar la Fiscalia Anticorrupció per posar llum a el que estava succeint.
Mm-hmm. Escolta, era la norma general que aquests decomissats, diríem, ja irregulars de droga per part de la policia local, perquè m'explicaves que no tenen competències, desapareguessin?
No com la norma. Jo, de fet, vaig explicar el que jo vaig viure i el que es deia allà, no? I al cap i a la fi tu tens dies lliures i estàs en un operatiu i en l'altre no estàs, o sigui, no tens una visió de conjunt de tot el que està succeint. Per això vaig posar la denúncia, uns altres policies també varen posar la denúncia i la justícia, tenint totes aquestes visions parcials, doncs va construir tota la trama de lo que estava passant en realitat dintre de la policia. Ara han de sortir també els judicis i ara ja s'està posant negro sobre blanco, no? També amb el meu cas, que ja hi ha una sentència del Tribunal Suprem d'aquest país que diu que me varen posar una denúncia falsa i que varen fer tot un muntatge policial per ficar-me a presó, sent innocent, només per tancar-me la boca i que jo callés, no? Això indica que hi ha un problema dins de la policia que ho hem de canviar i que volem... Normalment diuen hay policías buenos, i és veritat, però és que jo no vull xerrar dels bons. Jo vull que els bons puguin fer feina tranquil·lament perquè estem xerrant i posant llum sobre aquests altres que són els dolents i que s'amaguen davant dels bons per dir que tots són bons. No és veritat. Hi ha molta gent de dins que no hauria d'estar. Jo crec que a Espanya, en el nostre país, doncs fa molta falta revisar la policia, que ja ho estan fent en altres llocs, com Alemanya, i nosaltres estem encara en aquesta hipocresia de que la majoria són bons i miren cap a un altre costat, i no és veritat. S'ha de fer una neteja de dins important.
Ara entrarem en això, però la policia de Palma, finalment, diríem, el relat del jutge, o sigui, el que ha portat a la fiscalia, o el jutge doncs, a obrir diligències i crear un cas per quins temes gira? O sigui, temes d'aquests decomissats de drogues, trata de blanques, violència de gènere, per on gira?
Sí, no, i els delictes que s'imputen són de banda criminal. O sigui, és de banda criminal i amb vincles, bueno, ja sabeu, amb els Ángeles del Infierno, que varen venir, que són una màfia a nivell internacional, que tenien nexes, sembla que hi havia nexes també amb els propis imputats a la policia local, com deia, el tema de tràfic de drogues, tràfic de dones, delictes molt greus. O sigui, estem xerrant de delictes gravíssims que o sigui, que posen el pèl de punta de que aquesta gent hagi pogut, ni de lluny, haver participat en això.
No estem parlant d'una poma podrida, no?
No estem parlant d'una poma podrida en el sentit de que, mira, els dos assetjadors meus que varen intentar ficar-me a la presó, la setmana passada o l'anterior els hi varen fer una festa o els hi varen fer deixar estar en una festa que hi havia dintre de la policia local. És a dir, aquesta gent va estar dintre del quartel de la policia local en dos unitats més, 20 o 20 i pico de persones, fent un pamboli allà com si res, i estan condemnats per un suprem. És a dir, el missatge que la policia local de Palma envia a la gent és que aquesta gent, encara que estigui condemnada en ferm per un suprem, continua sent la seva gent, continua sent de la família. I això és un missatge enverinat que lògicament, dona molta por, a la ciutadania.
La teva denúncia, a quanta gent has dit que va portar a ser investigada de la policia local de Palma?
Bueno, la meva denúncia va ser una denúncia més d'un grup de policies RAT que van donar la passa, no? Jo vaig denunciar situacions que després, mirant-les en conjunt, doncs sustentaven també altres informacions que els investigadors tenien. Aleshores, dels meus, de la gent que jo vaig assenyalar, dos varen anar a presó i després va servir també el testimoni per completar informacions que feien falta per altres imputacions importants, no?
Però no estem parlant de... O sigui, el jutge diu que hi ha banda criminal, o sigui, no és un cas aïllat. Tu parlaves de certa impunitat, no?, de gent condemnada pel Suprem i després, doncs, passejant-se amb tota naturalitat, doncs, amb comandaments de la policia de Palma. En aquest país ens costa molt acceptar això que tu deies, que dins la policia hi ha moltes coses que estan podrides?
Bueno, jo crec que en el llibre ho explic, no? Jo crec que fa falta una volta dins de la policia. No és que em faci... Jo crec que hi ha una falta de valentia. La gent té por. Li té por a la policia perquè la policia té molt de poder. És una policia, l'espanyola, que s'autogestiona, que no està regulada absolutament per res, només que a la interna, i que quan surten les coses d'allà de dins ja han arribat a tal tamany que arriben directament a la justícia penal. Vull dir, no hi ha cap mecanisme de control sobre les nostres policies, i això és un tema que dona molta por, perquè tenen molt de poder i perquè són un contrapoder i volen fer de contrapoder, i ho veiem constantment, no?, les ingerències que fan inclús dintre de l'àmbit polític. Aleshores, bueno, jo crec que hi ha una falta de valentia d'assenyalar els nens dolents, que hi són i que fan molt de mal a la institució, i que, lògicament, arribarà un moment en què haurem de prendre mesures amb això. Jo crec que el llibre és una forma també d'obrir la porta a la policia, de que la gent entengui que hi ha una cultura policial, de que la gent entengui com es funciona la interna, de que la gent entengui com és una policia, perquè ningú sabem què passa de dins. Els murs dels quartels són molt alts i gairebé no sabem ni què passa en quant a investigacions. És a dir, jo me'n recordo un policia que li va donar una galtada en València a una dona, la va tirar en el terra, un policia nacional, i que això va quedar tancat i després va sortir que, bueno, 3 dies d'inhabilitació d'empleo i sueldo, no? Això era de l'àmbit penal. Va ser una agressió. No ha de quedar de dins, no s'ha de fabricar un expedient de dins, i ni per ti ni per mi, Juan Palomo me lo guiso, Juan Palomo me lo como. Això no pot ser, i això succeeix de manera constant dins de les nostres policies, i jo crec que la gent vol saber què passa de dins i si posa una reclamació, qui l'ha de resoldre, què és el que passa, tenir un ull dintre de la policia, i a dia d'avui no és així.
Tu parles d'aquesta opacitat, d'aquesta impunitat, d'aquesta falta de fiscalització a la policia com a ens, com a institució autoregulada. Hi ha molt de debat sobre això a tot arreu. Potser el taló d'Aquil·les més, diríem, recurrent és la droga, en aquest sentit? O sigui, els casos que veiem constantment, sobretot en la Guàrdia Civil, o policies nacionals, o policies locals, de que estan, doncs, en fi, alguns dels seus membres, doncs, compinxats o estan, doncs, immersos en processos delictius, que, clar, si els vas agafar un per un, si agafes els titulars, si els vas agafant un per un, els titulars que aconseguem saber, d'altra banda, clar, veiem que no és són casos aïllats, no? És la droga aquest el principal taló d'Aquil·les de les pràctiques delictives de la policia?
Jo crec que el taló d'Aquil·les és que, com deia, no hi ha un control i que és molt fàcil convertir-se en el que persegueixes. Jo crec que aquest és el repte d'un policia, no acaben convertint-se en el que està perseguint, i crec que malauradament no tenim mecanismes per evitar que això passi. Hi ha molta gent, jo no crec que sigui la droga només, jo crec que és el poder per sobre de l'uniforme, és a dir, que l'uniforme es converteix per alguns en un mitjà o en un medi per tenir altres coses que amb l'uniforme només no pot tenir, però que amb l'uniforme i, a més, altres coses sí pot tenir. És a dir, i això aquesta causa de corrupció ho demostra, no? Tenir el poder, doncs, de poder boicotejar en un local o de poder demostrar la teva força perquè fiques allà una unitat sencera de policies que fan el que tu dius, no? Aquest poder per sobre de l'uniforme jo crec que és el que ha arribat a en aquesta situació, però és que no és una situació de Palma. Va haver-hi també la causa que es va denominar enredadera, no? Que varen caure un munt de caps de policia al nostre país. Estem veient constantment, com tu deies, no? Que hi ha vincles amb la màfia, vincles amb el tràfic de drogues, vincles amb... fa dies que ja va haver-hi un guàrdia civil que es pensa, no? Que hi havia una investigació oberta per corrupció de menors. Vull dir, s'ha de controlar la policia i s'ha de fer des de fora. No podem tenir una policia que es controli a si mateixa de dins, perquè allò és un nucli tancat molt endogàmic. I el problema que tenim és que ningú s'atreveix a fer-lo, perquè la policia sempre ha funcionat a la seva manera. I després també ja podríem entrar a xerrar de l'exercici del poder i d'aquest exercici del poder amb una ideologia també predominant dintre de la pròpia policia, i aquí ja sí que ja hi ha un tema de fons important, no? En el llibre he volgut explicar això, explicar la percepció meva des de dins, perquè no es pot xerrar, perquè no pots parlar i perquè no tenim mai una visió de ningú de dins que digui vull obrir la porta, vull contar el que passa aquí i com és.
A Espanya ningú s'atreveix a controlar la policia. Seria un bon titular, un bon resum d'aquest llibre de la Sònia Vives, Cuando vinieron a por mi, història d'una vocació arrebatada. Sònia, tu vas témer algun moment que aquests que van venir a per tu se'n sortissin?
Bueno, jo vaig tenir molta por, perquè en el llibre explico com vaig tenir... Jo vaig tenir la moto intervinguda amb un GPS, el cotxe també, perquè va venir un grup d'informació de Madrid a donar-me protecció, perquè tenia amenaces de mort i seguiments. I vaig tenir càmeres de perímetre que em van col·locar, que són les càmeres que li posen a la gent que estava amenaçada per la banda terrorista ETA. Tot aquest mecanisme de control sobre la meva vivenda i sobre la meva vida ho van haver de fer des de Madrid, perquè van venir a col·locar tot això perquè pensaven que m'havia de passar alguna cosa. És que va ser terrible, no? I jo per això ho he volgut contar. Ho he volgut contar perquè ha sigut molt fort, i aquest és el preu que paguem moltes vegades els que donem un pas endavant.
Què va significar emocionalment i per la teva salut, Sònia?
Bueno, això sí que... El llibre és molt polièdric, perquè parlo de la bulímia, com que és un desequilibri que no s'enxerra mai. Jo vaig passar per una bulímia nerviosa per tota aquesta situació, i també el llibre és una forma de dir-li a la gent que pateix aquests desequilibris que hi ha llum i que pots sortir i que et pots recuperar. I que això ve, doncs, d'una situació de moltíssima ansietat, i he volgut xerrar d'això perquè és algo de lo que no es parla, no? De l'anorèxia es parla molt, però de la bulímia no, i jo crec que bueno, que pot ajudar a gent que estigui que pateixi aquest desequilibri, com dic, a saber que es pot sortir també, i que a vegades la vida, doncs, després de travessar un moment molt complicat, obre una finestreta i comença a entrar la llum.
Clar, tu ets regidora de l'Ajuntament de Palma, et deus asseure de vora del regidor d'Interior o regidora de policia, no sé, el que sigui, de la ciutat de Palma. Què et diu?
No em diu res. O sigui, hi ha respecte en aquest sentit, i bueno, jo ara som una superior jeràrquica de moltes persones que varen participar en aquest assetjament, i m'adeuen respecte i ho fan, i em respecten quan es troben amb jo, encara que bueno, al principi va ser una miqueta difícil per ells, jo ho entenc, perquè bueno, tothom pensava que jo acabaria en un llit, amb una depressió, per tot el que vaig patir, que va ser molt fort, i ho explico en el llibre, i he aconseguit donar-li la volta, he aconseguit doncs, que la meva vida segueixi endavant, i he aconseguit sortir d'aquesta situació d'assetjament tan greu que vaig patir. No? Aleshores, bueno, va ser una sorpresa. Hi havia molta gent que em desitjava el pitjor, però bueno, hi havia molta gent també que volia que jo sigués endavant, i he aconseguit donar-li la volta a la situació, i també he escrit el lliure per això, no? Perquè la gent sàpiga que es pot sortir. Vaja.
Tens per la teva integritat física encara, o per alguna represàlia?
Sempre, sí, clar que sí. Jo veig un cotxe de policia local i fins que no veig quines persones van de dins no em quedo tranquil·la. I això és molt greu, però jo és que ho haig de dir. Clar que sí.
Tens por de la policia?
Fins que no surtin tots els judicis, es depuï la responsabilitat, i gent que els estan demanant molt d'anys de presó deixi de fer patrulla com estan fent ara, jo no estaré tranquil·la.
Els últims anys, ja per acabar, Sònia, hem vist ficcions realment exitoses entorn la policia. Recordo, per exemple, aquesta The Wire, no? Aquesta sèrie tan exitosa d'HBO, per exemple, també Antidisturbios recentment, sobre la unitat d'antidisturbis, una sèrie doncs, que ha suscitat molta polèmica entre els propis integrants d'aquest cos policial perquè s'han enfadat. Creus que és important aquesta ficció que veiem, doncs, que la policia, com tu bé dius, no és una institució immaculada i que hi ha moltes actituds generalitzades i molts comportaments, diríem, absolutament intolerables?
Sí, jo crec que bueno, la gent que ens està escoltant, quan vegi que hi ha una sèrie de policia i que els sindicats de policia es queixen, que la vegi, perquè això és una senya de que els hi ha molestat, perquè hi ha una part de realitat a dins d'això. Vull dir, jo vaig veure la sèrie aquesta darrera que va sortir precisament perquè Jupol va dir que era una pila de caca, no? Amb aquestes paraules, un sindicat de policia a les xarxes socials dient això d'una sèrie que, sota el meu punt de vista, inclús feia molt de regalos a la institució policial perquè no la pintava malament, sinó que xerrava d'una realitat. Bueno, no els agrada, que volen seguir tenint el seu status quo controlat i que ningú digui res d'ells i poder fer i desfer. I això arribarà un moment que no podrà ser. Jo espero que arribi un moment que no podrà ser i que siguin treballadors públics com altres treballadors públics i no tinguin el poder que tenen avui en dia d'incidir i de fer aquesta pressió que fan sobre totes les persones que volen canviar la policia millor.
Gràcies, Sònia Vives, regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI a l'Ajuntament de Palma, expolicia, relata amb molta cruesa doncs, aquest cas, quan la policia, quan aquest cos et posa en contra teva per intentar, doncs, en fi, actuar en funció o segons els teus principis ètics i deontològics, fins i tot morals, diríem. En aquest cas, la Sònia Vives ho va intentar fer i es va trobar, doncs, amb aquest monopac que li volia segar les cames. Gràcies, Sònia, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una ferrada.